Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
La Guàrdia Civil ha coordinat aquest estiu fins a 51 actuacions contra organitzacions criminals dedicades a la distribució i venda de material falsificat, especialment roba, calçat i complements de moda. És el que podríem anomenar com el top manta. Salou i Roses han estat els epicentres d'actuacions policials. Ho diu perquè això significa una competència deslleial cap al comerç tradicional que pagui impostos veritablement total i absoluta. Bona tarda, sóc Sergi Tor i entre aquest mes d'abril i el mes d'agost la Guàrdia Civil ha donat un important cop a la venda ambulant il·legal a Catalunya en actuar tant contra els manters com també els basars que venien aquest tipus de productes falsificats i els grups organitzats que emmagatzemen i distribueixen aquest material. Els agents de la Guàrdia Civil han aconseguit retirar aquest estiu un total de 139.000 articles d'aquest circuit il·legal amb un valor total de 26 milions d'euros, Yolanda Canales.
I tres han estat les línies d'actuació. Primer, contra els manters a la via pública, especialment a passeig marítims. Segon, inspeccions a comerços tipus basar. I tercer, investigacions judicialitzades per a desmantellar xarxes de fabricació, emmagatzematge i distribució de productes falsificats. Un mercat il·lícit que fa molt mal als comerços, a l'erari públic, perquè no paguen impostos, però també a l'ocupació. Així ho ha destacat el general Pedro Pizarro, cap de la Guàrdia Civil a Catalunya, que ha demanat als ciutadans més conscienciació quan compren aquest tipus de productes, perquè això té conseqüències. I també diu que ens hem de treure la idea de que són pobres manters, perquè en realitat això no és així.
Vamos a romper la idea del pobre inmigrante, ¿no? El pobre mantero. No, de pobre nada. Vienen a hacer la campaña de la uva, en este caso la campaña de la manta a España, y regresar después del verano a sus países de origen, donde se llevan lo recaudado pues para seguir viviendo el resto del año.
I una de les operacions contra les xarxes criminals que es dediquen a la distribució de productes falsificats es va desenvolupar a Lleida en el marc de l'operació Kermel. Allà es van localitzar dos magatzems plens de caixes amb aquests productes ja enllestits per al seu enviament. Una de les particularitats d'aquesta xarxa és que actuava no només a Catalunya, sinó que distribuïa la mercaderia a altres punts d'Espanya, d'Europa i fins i tot a altres continents. El capità Antoni Lorenzo, cap de la unitat orgànica de la policia judicial a Lleida, explica com funcionava aquesta xarxa.
Un vecino más de la localidad, que sin embargo lo que hacía es que tenía ese perfil delincuente, pasaba completamente desapercibido en lo que es la ciudad y la población. La organización como tal, él sí que descubrimos que es efectivamente el que almacena y luego distribuye. Hay otros investigados que es entre ellos los que le ayudan a esa distribución de material y luego ya por debajo estarían directamente los manteros, los conocidos como manteros, que son los que se ponen la manta y la ropa en el mercadillo en las zonas que estipulen.
I al seu torn, el delegat del govern central, Carlos Prieto, ha advertit a les màfies que Catalunya no serà un hub, un punt de falsificacions.
Gràcies, Yolanda, fent aquest balanç del que ha significat aquest estiu les operacions de la Guàrdia Civil contra la venda ambulant il·legal. Anem ja tot seguit a serveis. Doncs en quant al temps, un dia amb predomini del sol, sí que hi ha núvols a la tarda, molt centrats a l'interior doncs, de Catalunya, zones com el Ripollès, Berguedà, i avui amb temperatures més elevades i força doncs, agradables. Anem al trànsit. Ara ampliarem la informació de la sinistralitat, però malauradament aquest matí ha mort atropellat un vianant de 51 anys i veí de Tordera a la AP7, a l'alçada de Fogars de la Selva. Són ja 103 les víctimes mortals a Catalunya al llarg d'aquest any, 2025, i especialment doncs, l'AP7 que preocupa i molt, com dèiem aquesta matinada, un nou accident i una nova víctima mortal. Busquem a tot seguit la circulació actual a Servei Català de Trànsit. Mireia Camats, com s'està circulant? Bona tarda.
Hola, bona tarda. Hores d'ara domina la fluidesa la majoria de vies de la xarxa viària catalana, però comentar-vos que la C65 es dona pas alternatiu entre Quart i Cassà de la Selva per un accident i això provoca uns 3 quilòmetres de retenció en tots dos sentits. A la C17 hi ha un carril tallat a Lliçà de Vall en sentit Vic per un accident i això provoca intensitat en aquest tram. I a la Ronda del de Barcelona, la B20, hi ha lentitud i aturades entre la Vall d'Hebron i Horta en sentit Besòs per anar cap al Nus de la Trinitat. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
I ja que estem parlant de mobilitat, o com dèiem, amb la víctima mortal d'aquest vianant de 51 anys de Tordera, han estat a 37 les persones que han mort a les carreteres catalanes amb el que portem d'aquest estiu. Queden pràcticament una setmana per finalitzar aquest període d'estiu. Es tracta d'una persona més respecte al número de l'any passat. El balanç del Servei Català de Trànsit indica que els ferits greus malauradament s'han incrementat i que un terç d'aquestes víctimes mortals són motoristes, vianants o ciclistes. És a dir, col·lectius vulnerables. L'autopista AP7, ja que esta matinada hi ha hagut l'accident al tram de Fogassa de la Selva, continua tenint, doncs, un elevat índex de sinistralitat a Mar Puerto.
Sí, entre el 23 de juny i l'11 de setembre s'han comptabilitzat un total de 36 morts en 32 accidents de trànsit. Es tracta de la mateixa xifra que hi va haver en el període del 2024, fet que, segons el director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, es tradueix en una contenció de la sinistralitat mortal. El 33,3% de les persones que han perdut la vida han estat motoristes, vianants i ciclistes, i en concret, un de cada quatre víctimes mortals ha estat ciclista, el 25% del total. Això representa una important reducció respecte a l'any anterior, quan aquest percentatge es va situar en el 39%.
Hem contingut la sinistralitat respecte a l'any anterior. Els col·lectius vulnerables hem reduït la sinistralitat respecte a l'estiu de l'any passat. Els col·lectius vulnerables amb motos hem reduït 5 víctimes mortals, en vianants una víctima mortal i en ciclistes una víctima mortal.
A banda d'aquestes dades, s'han comptabilitzat també 240 persones ferides greus, un 2,6% més que el 2024, i diuen que posaran el focus, assegura Lamiel, en contenir l'increment de víctimes mortals a l'AP7.
Un dels interessos que tenim, tant els companys de Mossos d'Esquadra com nosaltres, és contenir aquesta sinistralitat a l'AP7. No és que m'hi dediqui especialment després en les mesures que ara exposarem, però sí que és objecte nostre del desig reduir aquesta sinistralitat a l'AP7 i contenir-la com a mínim durant aquest any.
Per franges horàries, 15 dels 36 morts han estat al matí, 14 a la tarda i 7 a la nit. A més, 15 han estat en dies feiners.
I la patronal dels apartaments turístics Apartur posa en marxa una web per denunciar de forma anònima i confidencial el lloguer d'habitacions il·legal a la ciutat de Barcelona, que s'està incrementant, segons doncs hi ha les sensacions en aquests últims mesos. Concretament, el lloguer d'habitacions està permesa per a períodes superiors a 31 dies i la patronal calcula que a Barcelona hi ha almenys 3.000 habitacions que tenen un lloguer irregular. D'altra banda, Enrique Alcántara, president d'Apartur, afirma que l'anunci del president del govern central, Pedro Sánchez, que en aquest cas ha anunciat que revocarà més de 53.000 llicències turístiques, parteixen d'una confusió important. Pedro Sánchez està parlant de pisos que encara estan en procés de subsanació d'algunes dades, tal com ha apuntat Enrique Alcántara.
El president del govern ha confós revocació de llicències amb pisos turístics il·legals. No? És una confusió important. Tot allò que va al registre és legal. No? El problema és que el procediment per treure't el número de registre és complicat, no és senzill en absolut, no? I porta molta documentació i de més. El procediment és que un pis turístic legal, quan entra al registre, aporta la documentació, el registrador se la mira i en 7 dies, si hi ha algun error, li dona un plaç de 7 dies per subsanar-ho. No? Si no ho fa, perquè no li ha donat temps de fer-ho, la revoca. Llavors ha de tornar-la a presentar. I són les revocacions que apareixen aquí.
Doncs explicat perfectament pel president d'Apertura, Enrique Alcántara, de com estan les revocacions, quins són els dies, les al·legacions. El que és més estrany, o el que no hauria de ser, és que tot un president del govern, com és el cas de Pedro Sánchez, tingués doncs confusió a l'hora de fer anuncis públics a causa, evidentment, de la seva autoritat. Canviant de tema, fumar i vapejar continuen sent dues pràctiques altament perjudicials per a la salut pública. Tant el tabac com els cigarrets electrònics o vapejadors alliberen substàncies tòxiques que afecten no únicament als qui ho consumeixen, sinó també a les persones del seu voltant. Recordem que aproximadament un 22% de la societat continua, doncs, amb el consum del tabac. Diversos estudis han demostrat que, a més, el vapeig no és una alternativa segura, especialment entre la joventut, que cada cop s'inicien abans en aquesta addicció, segons alerten els departaments de salut. Davant d'aquest escenari, el govern central ha aprovat una reforma de la llei antitabac amb l'objectiu de reduir l'exposició al fum i protegir els espais públics. Benvinguda sigui. Entre les noves mesures hi ha la prohibició de fumar en terrasses, en parcs infantils i en parades d'autobús. Tot i això, moltes entitats antitabac consideren que els canvis són necessaris, però encara insuficients, i reclamen accions més contundents. Amb això parlem d'aquí uns minuts. Abans, Herrera, en COPE, Catalunya i Andorra, hem analitzat amb el cap de pneumologia de l'Hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona, Xavier Muñoz, els riscos que té fumar i els seus derivats a Mar Puerto.
Sí, no és cap novetat que fumar perjudica greument la salut, ja sigui a curt o a llarg termini. Tots sabem que darrere del tabac s'amaguen des de malalties respiratòries, cardiovasculars, fins a càncer, sent el de pulmó el més comú associat al tabac. I el doctor Xavier Muñoz explica que en aquest cas s'ha de tenir en compte el risc, ja sigui pel fumador, però també pel fumador passiu.
Els riscos són a molts nivells, no sols a nivell respiratori, l'EPOC, el càncer de pulmó com les més destacades, sinó també cardiocirculatori, és molt responsable de molts dels infarts, a nivell del sistema digestiu, a nivell del sistema urinari, molts dels càncers de bufeta urinari són culpa del tabac circulatori.
I és que més enllà de les terrasses dels bars i restaurants, també es prohibirà fumar a les marquesines dels busos, als campus universitaris, als parcs infantils, a les instal·lacions esportives i als exteriors dels centres sanitaris, llocs on s'hi acumulen moltes persones que acaben inhalant fum de manera passiva. Mesures que, a banda del tabac convencional, també s'aplicaran a vapejadors, cigarretes electròniques, bosses de nicotines per a ús oral, productes en base a herbes i dispositius pel consum de productes escalfats. D'altra banda, també es prohibeix vendre vapejadors d'un sol ús perquè, segons Sanitat, és la porta d'entrada dels joves al tabac. Amb tot plegat, s'espera que aquesta mesura redueixi el nombre d'adolescents que comencen a fumar. Així és com afecta, diu el doctor, a menors el fum del tabac abans i també després de néixer.
Mares que són fumadores o que estan exposades al fum del tabac, el risc d'aquells nens ja de que neixin, per exemple, amb baix pes o amb un sistema immunitari una mica alterat i que pugui predisposar a malalties, ja hi és. Després, sobretot, els nens que s'exposen entre 1 i 4 anys tenen un desenvolupament de del seu creixement pulmonar molt més baix que els que no estan exposats, i, per exemple, en el cas concret d'asma, el doble de possibilitats de que quan arribin a l'adolescència tinguin asma respecte als que no han estat exposats.
Per contribuir a la seva eliminació, l'avantprojecte de llei incorpora també més restriccions a la promoció del tabac i productes relacionats. Modifica el règim sancionador, actualitza infraccions, quantitats i responsabilitats d'acord amb les noves mesures.
I saludem a l'informatiu migdia de COPE Catalunya i Andorra des de la seu de l'Associació Catalana de la Lluita contra el Càncer, el seu president Laureano Molins. President, benvingut i bon migdia.
Bon migdia, gràcies.
Vostès han considerat insuficient l'avantprojecte de llei presentat pel govern antitabac. Per què el consideren insuficient?
Bueno, jo crec, com tot, hi ha coses bones que esperàvem, i s'han inclòs, com és equiparar les noves formes de cigarretes electròniques, vapejadors, etc., equiparar-ho a les cigarretes, habituals, no? I prohibir a les terrasses. El tema és que si tu ho equipares, el que has de fer és la seva venda, doncs posar-la en el mateix context que la venda de cigarretes, o sigui, els estancs. I això no s'ha aconseguit. Es continuen venent cigarretes electròniques i vapejadors als supermercats, no? I això és el que creiem que no és un bon pas. Després també no s'ha aconseguit l'empaquetat neutre, no? O sigui, que no hi hagin marques, sinó que bueno, és una acció que diversos països han fet i han aconseguit doncs, que sigui que baixi el consum de tabac, no? I els impostos, o sigui, el preu està arxidemostrat que augmentes el preu del tabac, baixen les rendes. I això també s'ha quedat al paper. Bueno, el que estem esperançats és que, com ara hi haurà un tràmit parlamentari, doncs, bueno, veure i parlar amb tots els partits polítics perquè es puguin incloure doncs, aquestes característiques que s'han quedat al tintero.
Sí, acaba de presentar hores d'ara quin és el procés següent, perquè evidentment és un avantprojecte, ara hi haurà el tràmit i hi haurà per part de tots els partits polítics les seves aportacions i les seves esmenes. Aproximadament, president, el 22% de la població se mou 21, 22, el 20% encara té l'hàbit del consum del tabac. Vostès en els últims anys estan posant l'accent respecte a la preocupació que significa la incorporació al tabac de la joventut mitjançant els cigarrets electrònics o vapejadors. Consideren que ja amb aquest avantprojecte i amb aquesta equiparació se pot maximitzar ja el perill respecte doncs, al que siguin les dues fórmules d'accés al tabac?
Bueno, efectivament, les companyies farmacèutiques, perdó, les companyies tabaqueres, el tenen molt clar, no? O sigui, davant de l'evidència del perjudicat que és el consum del tabac, doncs diuen sí, potser això fa mal, però tenim aquestes noves formes, que... i al final l'objectiu d'ells és que el jovent continuï tenint quelcom per portar-se a la boca, no? I fomentar l'hàbit de portar-se a la boca, que quan estiguin farts de fumar mentol i sabor a maduixa, doncs tornarà a la cigarreta, no? Llavors, és molt preocupant, i clar, és molt preocupant que continuï estant a l'abast, no amb un estanc en el qual tu pots inclús demanar el carnet d'identitat a la persona menor d'edat si vol comprar-se una cigarreta electrònica o un vapejador, però clar, si el té tan lliure com el mostrador del supermercat, doncs això és un problema. Sí, ens preocupa molt perquè el jovent està minimitzant aquesta ola de que, bueno, això no és tan dolent, no? I hem identificat ja malalties específiques dels vapejadors, no? El que diem malalties intersticials que acaben amb una fibrosi pulmonar. Clar. Clar, això acabarà d'aquí uns anys, no ara.
Sí. Vostè també m'ha parlat de l'augment de preu, el considera necessari, de les capsetes de tabac. I on situaria vostè, per exemple, la capseta de tabac com a efecte dissuasori?
Home, no sé posar un preu, però el que està clar és que, com a mínim, el doble. No pot ser que tinguem a la Jonquera l'estanc que més ven de tot Espanya.
Sí.
Perquè baixa tothom de França, del sud de França, a comprar en el estanc de la Jonquera, no? O sigui que, realment, està clar que hem de augmentar el preu del tabac, perquè, ja dic, s'ha demostrat fa molts anys, que a més preu baixa el consum. Tot això és claríssim.
President, gràcies per estar aquí a migdia de COPE Catalunya i Andorra i molt bona tarda.
A vosaltres, molt agraït. Fins la propera. Malamente. Sí, sí, malamente.
Sempre aquesta recomanació, millor deixar de fumar. Si se'n fumen 10, passar a 5. Si és 5, a 2. I si és 2, doncs millor a 0, potser per a dies excepcionals. Costa, sí, l'addicció és difícil, no? Però aquesta és la recomanació que sempre hem de fer. Anem camí amb aquest migdia de COPE Catalunya Andorra cap a la publicitat i després escoltarem, perquè aquest cap de setmana ha estat aquí a COPE Catalunya la consellera de Drets Socials, Mònica Martínez Bravo. La consellera, doncs, ha parlat del tema clau, per estar, que és la immigració. Per la consellera del govern de la Generalitat, la immigració no és el problema, sinó que s'ha de disposar és d'un estat de benestar correcte per a tothom. 2 minuts i expliquem els detalls.
No és solo información, es saber dónde mirar. Bueno, para la política.
Y este va a ser un curso intenso, el que comienza ahora, pues porque hay elecciones en Castilla y León y Andalucía. Pero también va a ser un curso muy intenso en lo judicial, en lo escandaloso.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE, la mirada única de Carlos Herrera.
Carrefour te trae el mejor precio con nuestro 2x1 por ser socio del Club Carrefour, como en todos los productos Pantene. Comprando dos, acumulas el importe de la segunda unidad en tu próximo cheque ahorro y así en más de 1.600 productos. Hasta el 24 de septiembre. Carrefour, lo mejor al mejor precio.
Soy David de Carlas. Si tienes un impacto en el parabrisas, no esperes a que se rompa por completo. Entra directamente en carlas.es, elige día y hora y te lo repararemos en solo 30 minutos.
Carlas cambia, Carlas repara.
¡Vamos allá y derecha!
Tú que pensabas que ibas a rendirte tras la primera semana de Jimmy, mírate ahora, a punto de empezar el segundo año. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis, sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, 35 años a tu lado.
¿Llevas mucho siendo ladrón?
Sí.
Yo soy nueva y me han dicho que donde hay alarma de Movistar Prosegur, mejor
no. Bien dicho.
Ya me he imaginado.
Bien imaginado.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también la notan ellos, que está conectada con la policía 24 horas y responde en menos de 20 segundos. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar Prosegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
¡Que vivan los cambios! Entra ahora en cofidis.es y solicita tu préstamo. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Cofidis, 35 años a tu lado.
Hola, soy Elsa Anca. ¿Sabes que incluir a Save the Children en tu testamento cambiará la vida de miles de niños y niñas en el futuro? Tu ayuda se convertirá en medicinas, alimentos o escuelas con las que tendrán una vida mejor, siempre respetando tu voluntad y sin perjudicar a tus seres queridos. Llama al 900-37-3715 o infórmate en testamentosavethechildren.es de todas las vidas que te quedan por vivir.
Testamento Solidario Save the Children. Vidas que te quedan por vivir.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
L'actual Catalunya de 8 milions 100.000 ciutadans obliga que l'estat del benestar s'hagi de redimensionar correctament per aquesta quantitat de ciutadans a atendre. Són paraules de la consellera de Drets Socials del Govern de la Generalitat, Mònica Martínez Bravo, al programa Converses, on també ha avançat que Catalunya acollirà 31 menors no acompanyats a procedents de Canàries i la unificació del tràmit de l'ingrés mínim vital i la renda garantida de ciutadania, Yolanda Canales.
La titular de Drets Socials ha explicat que encara que l'arribada dels menors no té un calendari definit, la decisió d'acollir 31 menors reflecteix un compromís de la Generalitat amb la cooperació interterritorial i l'atenció humanitària. En declaracions al programa Converses d'aquesta casa, la consellera ha subratllat la importància de mantenir la política d'acolliment allunyada de la politització amb gestos com els de la Generalitat.
Catalunya no li tocava assumir cap menor perquè som una de les comunitats autònomes que tenim més acollida, però tot i així hem volgut, en solidaritat amb Canàries i per una qüestió bàsica d'humanitat, ens hem mostrat voluntàriament acollir 31 joves. No són molts, sabem que és un acte simbòlic o petit.
Martínez Bravo ha assegurat que els problemes vinculats a la immigració no es deriven de l'arribada de persones, sinó de la capacitat de l'Estat per a garantir els serveis essencials. La consellera ha assenyalat riscos concrets quan no es disposa de recursos adequats.
Perquè si no, aquí és on, des del meu punt de vista, sorgeixen els problemes. Quan hi ha segregació, quan hi ha determinats espais on trigues moltíssim a tenir una cita al metge, quan les aules no tenen el reforç per fer una bona acollida. Llavors, jo crec que el problema no és la migració, el problema és tenir l'estat del benestar correcte per impulsar un país, una economia, cap a aquesta Catalunya dels 10 milions.
La titular de Drets Socials ha explicat que entre les mesures innovadores de cara al proper any, la Generalitat preveu implementar una finestreta única per a unificar la tramitació de l'ingrés mínim vital i la renda garantida de ciutadania. Es tracta que el ciutadà tingui només un qüestionari per als dos tràmits.
I analitzem ja com han anat aquests primers mesos de l'entrada en vigor des d'aquest mes de maig del nou reglament d'estrangeria, que va arribar amb la promesa de facilitar la vida a moltes persones migrants. En comparació amb l'anterior, que l'etapa del 2011, és a dir, amb 14 anys de diferència, aquest és clarament més flexible i obre noves vies de regularització, com l'arrelament formatiu o el de la segona oportunitat. També s'ha ampliat l'arrelament familiar, incloent a cuidadors de persones amb discapacitat. Tot i les bones intencions, la realitat és que el sistema s'ha vist desbordat. Les sol·licituds han crescut un 30% i el temps d'espera ha passat de 4 a 6 mesos. Ara escoltarem la entrevista que ha realitzat a Carlos Losada a un afectat, el Charlie. Però abans analitzem, doncs, la reforma. Recordem que la principal la trobem amb el fet que anteriorment, per a demanar la residència per arrelament, excepte en el cas familiar, era necessari que el migrant hagués estat a més de 3 anys a Espanya. Amb aquest període de temps, ara s'ha reduït a 2 anys. Encara que algunes veus critiquen la falta de claretat del text, molts valoren positivament que per fi es donin més oportunitats reals a qui vol integrar-se. A Herrera, en COPE, Catalunya i Andorra hem analitzat tots els canvis de la llei d'estrangeria amb l'advocada Anna Estella. Què és el que ens ha dit a Ricard Álvarez?
El nou reglament d'estrangeria, en vigor des del 20 de maig del 2025, porta canvis substancials, com bé deies, que reconfiguren els tràmits i figures del règim general. Es tracta d'una modificació que busca simplificar processos, però que també genera incerteses. L'Anna Estella ens ha explicat que hi ha noves figures, tràmits que abans no existien i canvis que configuren de nou tant els arrelaments com els permisos d'estudi i les reagrupacions.
Per posar un exemple, els arrelaments es segueixen atorgant per un any, excepte el familiar, que es dona per 5. Això ja succeïa abans. Però la renovació de l'arrelament social o sociolaboral no serà per un any, com era abans, sinó que ja es donarà directament per 4. És a dir, si aquella persona ha fet un esforç d'arrelament, se li ha donat una targeta, no se la farà estar en una situació d'incertesa durant 2 anys consecutius.
Aquests canvis, tot i la intenció simplificadora, no han accelerat significativament els temps de resposta, que segueixen depenent de l'oficina d'estrangeria que resol. Més enllà dels terminis, una de les modificacions més polèmiques és la que afecta directament a les persones que sol·liciten asil, ja que s'ha volgut penalitzar l'abús d'aquesta figura que, segons l'Anna, s'estava utilitzant de manera indeguda.
Tothom que venia sol·licitava un asil,
sí.
I això li garantia, mentre estava en tramitació, doncs poder estar treballant. Quan acabava, demanava un arrelament i es regularitzava directament. Clar, l'asil està reservat per uns casos molt concrets en què realment hi ha un risc per la vida d'aquella persona, per la seva integritat, hi ha una persecució per les raons que siguin, polítiques, ideològiques, sexuals, del tipus que siguin.
Aquesta mesura suposa que el temps d'espera de la sol·licitud d'asil no comptarà per a demanar arrelament si aquesta és denegada, el que podria abocar molta gent a la irregularitat. Per això, per a qualsevol persona que vulgui iniciar un permís de residència, la millor recomanació que es pot fer és la d'informar-se prèviament.
I ara volem veure i volem conèixer com els afectats han rebut aquest nou reglament d'estrangeria i que hi tenen molt a dir. Nos escucha Charlie. Muy buenas tardes, Charlie.
Buenas tardes.
Muy bien, estás tú tramitando el proceso de arraigo a España. Es un proceso complicado y ahora quizás se ha complicado más con este nuevo reglamento de extranjería. ¿Cómo lo ves tú? A ver, cuéntanos.
Bueno, no sé, ¿cómo te digo? Para mí está bien que restringan mucho porque hay mucho, ¿sabes? Hay muchas personas que vienen aquí a hacer cosas malas y todo eso, ¿sabes? Entonces... Bueno.
¿Qué tipo de arraigo estás ahora mismo tramitando? ¿El arraigo sociolaboral, que es el sentido que tienes ya un trabajo, o el tipo de arraigo socioformativo, que si estás para estudiar alguna carrera o algo? ¿Cuál es el tuyo?
El de trabajo.
El de trabajo, ¿no? Sí, me imagino que para hacer todos los papeles y para poder conseguir el permiso has de seguir algún cursillo, ¿no?
Sí, yo hice un curso de catalán de 45 horas.
¿Tan solo catalán? ¿No había ninguna otra materia más?
No, solo catalán, de lo que te piden.
¿Durante cuánto tiempo estuviste haciendo este curso?
Son 45 horas, iba 2 horas por día. 2 horas por día, 5 veces a la semana.
Bueno, muy
los 5 días, 5 días, sí.
Y ahora ya sabes hablar catalán, ¿no? Me imagino, Charlie.
Bueno,
una mica, ¿no?
Sí, una mica, sí, sí.
Bueno, es cuestión, claro, es cuestión de ir probando. Globalmente, todo el proceso en el que estás ahora involucrado es un proceso largo. Charlie, cuéntanos.
La verdad que sí, es un proceso largo, pero bueno, hay que tomarlo con paciencia, la verdad.
Bueno, ¿tú lo haces por tu cuenta o necesitas asesoramiento de un abogado? ¿Qué es lo que, por qué, qué opción has optado?
Sí, con asesoramiento con abogado, porque es mejor.
Es mucho mejor, ¿no? Claro.
Sí.
La burocracia es muy, en fin, es muy densa y necesitáis siempre, tú que quieres estar aquí legal de arriba abajo, y los que somos aquí también, pues a veces la burocracia nos invade. Oye, una cosa, hablemos, sí, del bolsillo, me imagino que cuesta un dinero también todo este proceso, ¿no?
No, claro, cuesta dinero. Mm. Cuesta dinero porque un abogado te cobra 350 por el trámite. Por llevarte el trámite. Mm. Más lo que tienes que gastar en tus antecedentes penales de tu país, ¿sabes? Son otro dinero. Mm.
A la hora de hacer un examen para poder conseguir este permiso de arraigo y poder trabajar ya con todos los derechos aquí en España, me imagino que hay unos exámenes, unas preguntas muy complicadas.
Solo te piden el arraigo social. Uh-huh. El arraigo social, que sí, que hacen una entrevista, te preguntan, o sea, te hacen preguntas más que todo en catalán, para ver si tú las clases las has aprendido algo, ¿sabes?
Vale, o sea, que es primordial el saber catalán antes de conocer si eres buen trabajador y todo lo demás, ¿no?
¿Veo? Sí, pues mira, que sí, porque dicen que, porque claro, porque como estamos en Cataluña, ¿sabes? Dice aquí el idioma es catalán, entonces bueno.
Muy bien, Charlie. ¿Qué duración tiene la autorización de residencia una vez que la has conseguido?
La primera tarjeta te la dan por un año. Uh-huh. y después vas a renovar y te dan por 2 años.
2 años más. Ahora mismo, sí. ¿Tu situación cuál es, Charlie, ahora mismo?
Bueno, yo ahorita ya estoy ya legal, porque ya tengo mi NIE. Uh-huh. Claro. Ya tengo mi NIE y bueno, y ahí vamos ya legal, ya estamos cotizando, trabajando y ya estamos aportando.
Muy bien. Oye, ¿qué trabajas y cuánto tiempo llevas trabajando en este oficio que tienes ahora?
Bueno, ya aquí ya llevo 6 meses aquí en la empresa donde estoy. Uh-huh. Pero sí he trabajado más antes. Uh-huh. Así en negro, por decirlo así, ¿sabes? Cuando uno viene aquí sin papeles tiene que hacer eso.
Claro. Muy bien, Charlie, muchísimas gracias por atendernos este mediodía. Que tengas mucha suerte, que vagi tot molt bé i que tinguis molta sort en aquesta feina que tens ara i que puguis portar ben aviat també tota la teva família cap aquí. Gràcies, Charlie. Bones tardes.
Buenas tardes, gracias a ti. Vale.
I marxem ara cap a Tarragona i a l'ofici de pescador, perquè els pescadors de Tarragona han començat ja la veda avançant l'aturada 2 mesos. Els mariners reclamen ampliar la quota del Mediterrani a un total de 180 dies i una molt millor planificació a l'inici de la campanya. El col·lectiu porta anys patint les restriccions que imposa la Comissió Europea, que l'argument de preservar l'ecosistema de marí està portant hores d'ara cert debat respecte a la protecció de les espècies i respecte també a la quota pesquera, Ricard Álvarez.
Embarcacions d'arrossegament de la Confraria de Pescadors de Tarragona han iniciat avui la seva veda pesquera avançant-la 2 mesos. Una decisió dràstica fruit de la desesperació i la por a no arribar a final d'any a causa de les quotes imposades per la Comissió Europea que, segons el sector, són totalment insuficients. Aquest divendres les barques ja no han sortit a pescar, una aturada que s'allargarà fins al proper 12 d'octubre. El vicepresident de la Confraria, Jaume Sans, explica que aquesta decisió col·lectiva és la solució que han trobat per intentar complir amb les exigents quotes de la Comissió Europea. Els pescadors demanen poder treballar 180 dies a l'any enfront dels 130 actuals i una millor planificació de les quotes. Jaume Sans, vicepresident de la Confraria de Pescadors de Tarragona.
Home, el tenim que fer igual al mes, perquè ja van quedar de fer, perquè els primers que volem fer veda som nosaltres. A part que tenim pocs dies, ja van dir de fer 3 mesos de veda. És igual fer ara el desembre, el setembre, que pas el novembre. És el mateix, adelantar-ho. El tenim que fer igual, de tota manera. I han decidit això. Què demanem? Doncs que es deixin treballar. Jo crec que en 3 mesos de veda amb el pis que s'està agafant, ja en tindríem prou per fer els dies i deixar tot l'any pescant. Jo crec que seria suficient, més que suficient.
Sants també denuncia que han hagut d'avançar la veda per poder pescar la preuada gamba vermella per Nadal, una de les èpoques de major consum, ja que l'any passat se'ls va prohibir capturar-ne. Una prohibició que no va evitar que la gamba d'altres països sí que arribés als nostres mercats. El futur del sector és incert i el relleu generacional inexistent. Les 40 embarcacions que hi havia ara fa uns anys a Tarragona s'han reduït a només 22.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Si tus paredes pudieran hablar, te dirían:
¡Socorro!
No dejes que tus paredes se deterioren por un problema de humedad. Si con las humedades te las tienes que ver, la solución es Murprotec. Pide tu diagnóstico gratuito en el 900-102-103 o en murprotec.es.
Murprotec.
Us oferim ara la notícia Càritas del dia.
Càritas té cura d'aquelles persones grans més vulnerables, aquelles que disposen d'escassos mitjans econòmics, que tenen dependència física i o social i o que no compten amb una xarxa relacionada de suport. En aquest context s'intenta que les persones grans romanguin en el seu entorn mentre sigui possible. Per això, cada vegada es fan més necessaris serveis de proximitat que van des de l'atenció al domicili fins als pisos compartits, habitatges amb suport i serveis a domicili. Alhora, es promouen projectes de relació grupal o d'acompanyament individual a domicili o en residències.
Si voleu col·laborar, truqueu al 93 11 27 010. Contacteu al web caritas.barcelona. Atenció al donant @caritas.barcelona.
I res, d'aquí pocs minuts arriba Esports Cope, ens fa un avanç aquesta última hora. Albert Díez, benvingut, bona tarda.
Gràcies, Sergi, com estàs? Bona tarda a tothom. Doncs mira, començarem parlant del Barça i de Lamine Yamal, que saps que està de baixa, que no va jugar contra el València, que és seriós dubte pel primer partit dijous vinent, sí, dijous, Lliga de Campions, juga el Barça a camp del Newcastle, aquestes molèsties al pubis, i hi ha un enfrontament obert entre el Barça, que diu que va anar lesionat i que es va acabar de lesionar o d'agreujar aquestes molèsties amb la selecció, i la selecció explica que no té cap constància. D'això en parlarem, anirem a l'especialista, com hem de fer sempre, el nostre fisio de capçalera, Lluís Puig, per saber de quin tipus de lesió, molèsties i zona es tracta, i sobretot quan pot tornar a jugar un futbolista que pateix aquestes molèsties, aquest tipus de lesió. I avui parlarem de Marc Bernal, que ahir va tornar a jugar més d'un any després de caure lesionat amb el Barça. Òbviament del Barça també, amb Hansi Flick, que entenc, ja després de la golejada 6-0, ha tancat aquell debat de els egos maten l'èxit, com recordaràs. Tot això ho farem durant la primera part del programa. Després, el Girona ha sumat el primer punt amb l'empat a Vigo, que van poder ser 3, si a l'afegit no li haguessin assenyalat un penal. Avui juga l'Espanyol, que tanca la quarta jornada. Ha començat molt bé l'Espanyol, 9 de la nit, Espanyol-Mallorca, i després la resta de temes de l'àmbit poliesportiu. Hi ha lesió al Barça de bàsquet, Juan Núñez, tenim una selecció espanyola, la d'hoquei patins femenina, gairebé tota plena de catalanes, que acaba de guanyar l'europeu. Moltes coses.
Sí, sí, moltes coses i molt interessants. Com sempre us dic, no marxis gaire lluny, que tens aquí el micròfon blau, Albert.
Gràcies, Sergi, cuida't molt, que vagi bé.
Molt bé, doncs a buscar marató seguit a Línia Cope, a les 3 l'inici de la tarda i a les 3 i 5 tot el que ens ha anunciat a hores d'ara, que ens ha desgranat, però que ara profunditzaran els companys d'Esports Cope avui amb Albert Díez.